Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda. Hi ha diferents estudis que han fet aportacions sobre com la intel·ligència artificial pot ajudar a millorar les oportunitats d'aprenentatge i facilitar també l'accés a l'educació a tots els nens i les nenes. M'agradaria remarcar que la intel·ligència artificial no pretén, diuen, reemplaçar íntegrament els docents com a tal, però és innegable que és molt bona eina per a millorar l'educació. Les noves tecnologies han d'ajudar a millorar els processos d'ensenyament, aprenentatge a les diferents etapes, però els mestres i professors continuen sent una peça fonamental en el procés educatiu. Per què? Perquè només els docents poden oferir una perspectiva humana i teixir un vincle que no pot ser reemplaçat per la tecnologia. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb el temps. Ja sabeu que estem visquent aquest veranillo de Sant Miquel. Es nota que la calor no vol marxar. Hi ha unes temperatures superagradables. I atenció, perquè demà, el temps continuarà sent molt estable i la calor tornarà a repuntar. I a les 7 de la tarda i quasi bé 2 minuts és moment d'anar fins a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Anem fins al Servei Català del Trànsit. Allà es troba la Sílvia de l'Amo. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que un accident d'un camió a l'AP7 a Barberà està provocant una situació molt complexa en aquesta autopista, ja que hi ha 15 quilòmetres de retencions en sentit Girona fins al Papiol, ja que hi ha l'accident a prop de la sortida número 19. A banda, a la 2, a Martorell, un carril només obert per una topada entre 3 vehicles en sentit Barcelona i caldrà circular amb molta cautela. En el cas de les rondes, hem de dir que hi ha una circulació complexa en ambdós sentits en les dues vies i pel que fa als accessos nord, de la banda de la P7, mencionem la B30, el seu lateral, la C33 i la C58 per arribar al nord de la Trinitat. I en el cas dels accessos sud, mencionar la B23, que presenta lentitud de sortida de la Diagonal cap a Esplugues. Això és tot. Bona tarda.
Gràcies, Mireia, per la informació. I d'aquí un moment, aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, el que farem serà parlar del Banc Central Europeu. Per què, direu? Doncs perquè ha anunciat una nova pujada dels tipus d'interès, la 10ª consecutiva des de l'estiu de l'any 2022. Hi ha molta gent cansada d'aquestes pujades i davant la impossibilitat de saber què fer, busquen l'ajuda d'una figura que es diu Brokers Hipotecaris. Ells t'ajuden i aconsellen abans i després a aconseguir la millor hipoteca del mercat. Avui et parlarem de tot plegat amb la companya Yolanda Bernal i també amb un broker i hipotecari que es diu Jaume Fernández.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paul Anner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 4 al 15 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-mediobarcelona.es. No faltes, es nuestro 10º aniversario. Oktoberfest Barcelona y Paul Anner recomiendan el consumo responsable.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
¿Buscas un lugar increíble? ¿La casa de tus sueños o un lugar donde ser feliz? Ven a Facilmóvel. En Facilmóvel hacemos realidad el cambio que necesitas. La habitación de tus sueños con plazo y entrega rápido. Tomamos medidas sin compromiso. Como tú la quieres. Cómoda. A tu medida. Aprovecha nuestras ofertas de otoño. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvel.es.
¿Qué tienen tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
COPE Cataluña y Andorra.
Els preus de gairebé tot està pels núvols. El preu del diner continua a l'alça i és difícil preveure si hi ha llum al final del túnel. De moment, els ciutadans, les famílies, fan o fem filigranes per arribar a final de mes amb el fre de mà posat per si les coses van a pitjor. Tampoc no és un bon moment per les hipoteques. El Banc Central Europeu, en la seva última reunió, va pujar el tipus d'interès fins al 4,25%, el seu nivell màxim des de l'any 2020, i això ha fet encarir les hipoteques. Molts es pregunten si el tipus continuarà pujant, però els experts no s'acaben de posar d'acord, no? Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, no hi ha unanimitat, qualsevol cosa pot passar, però sí que és veritat que molts aposten per una petita treva, per això l'Euribor ha baixat una mica. Si algú està pensant en firmar una hipoteca, té tres opcions: hipoteca fixa, variable o mixta. En el cas de la mixta, combina les altres dues i les condicions s'han de negociar entre l'entitat bancària i el client. Què és el més recomanable? Doncs Àngel Hermosillas, secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya, diu que tot depèn de les circumstàncies de cadascú.
Si és una família que necessita una quantitat important de diner i que en una primera etapa el que vol és estabilitat, evidentment el tipus d'interès fixa és el més convenient, perquè malgrat que pugui ser o no ser o estar per sobre d'algun moment els tipus d'interès de mercat de caire variable, el que sí és segur que li dona estabilitat en el temps i no ha d'estar sotmesos al sotràs que pugui provocar una pujada o una baixada de l'ordinari. Si vols amortitzar, evidentment potser anar més cap més al variable.
I una altra pregunta que ens podem fer és en què es fixen els bancs a l'hora de concedir una hipoteca. Bàsicament, en què després puguem retornar els diners.
I la família o la persona que demana la hipoteca té solvència per retornar els diners, no? Perquè encara recordem la crisi financera en la qual la morositat va pujar moltíssim. Per tant, les regles de lloc estan més dures en aquest sentit, no? Tant el percentatge que és una hipoteca, que és com a màxim de 80%, diguem.
I la pregunta del milió: què passarà en els propers mesos? Els experts reconeixen que l'escenari és incert, la inflació encara ens acompanyarà una temporada, però sembla que no anem a pitjor, que no és poca cosa.
Ara la situació són amb uns tipus d'interès força elevats, els que tenim. Cal pensar que els propers mesos la pujada sigui o nula o molt més baixa, i en el moment en què la inflació, que és el que està marcant l'evolució dels tipus d'interès, registra una moderació més elevada la que està registrada, ara els tipus d'interès es mantindran una temporada i després baixaran, no? Ara mateix és difícil establir en quin moment es pugui dir això, perquè les previsions parlaven del 2024.
Doncs amb l'última pujada dels tipus d'interès s'han encarit les hipoteques variables amb més de 300 euros la quota mensual. Estem parlant, per exemple, d'una hipoteca de 180.000 euros amb un plaç de 25 anys i un interès de l'Euribor més l'1%.
Jaime Hernández, broker hipotecario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a explicar un poquito cuál es, cómo nace esa figura de broker o de consultor hipotecario.
Vale, la figura de broker nace desde una necesidad que existe en los clientes, que son los compradores de vivienda, y una oferta, que es la oferta bancaria. Entonces, para unir esos dos puntos, los que necesitan esa hipoteca para poder acceder a una vivienda y los que ofrecen la hipoteca, aparece la figura del intermediario hipotecario, broker hipotecario.
Entonces, su función es la de buscar la mejor hipoteca posible para ese cliente, imagino que mirando muchos bancos, ¿no? Muchas oficinas.
Exacto. La función principal es, uno, atender las necesidades del cliente. Normalmente hay una necesidad básica, que es la de comprar la vivienda y conseguir esa hipoteca para poder realizar lo que esa persona quiere.
Uh-huh.
Pero detrás de conseguir la hipoteca, también hay que ver qué puntos importantes son para esa persona. El tema de plazo, el tema de tipo de interés, el tema de los productos vinculados, y es encontrar lo que se asocie mejor a ese comprador.
Lo que sí es verdad, Jaime, que vamos muy perdidos, ¿no?, cuando tenemos que realizar una hipoteca, porque cuando te hablan de números, de cifras muy elevadas, te hablan de intereses, te hablan de tantas cosas que uno no está acostumbrado, ¿no?, a esa jerga, y llega un momento que uno, no voy a decir que no sabe lo que firma, pero a veces firmamos cosas que decimos, si hubiera estado mejor asesorado.
Sí, Monse, suele pasar que cuando entras en un mundo o en un tema en el que no eres conocedor, y normalmente las personas no solemos estar comprando viviendas cada año, pues claro, es un tema que no solemos tocar, que no solemos conocer, y que hay muchos detalles importantes dentro de la letra de una hipoteca que puede hacer que las sensaciones que te quedes después de comprar esa vivienda pueden ser unas u otras.
¿Cómo ve la figura del broker o del consultor hipotecario un banco, por ejemplo? Cuando, imagínate que voy contigo, te contrato como ese broker, ¿es una figura que molesta, entre comillas, ya me entiendes?
Sí, te entiendo perfectamente lo que me quieres decir. Bueno, la figura del broker hipotecario cada vez está más en auge. Yo lo que siento cuando me acerco a las entidades bancarias es que están abiertas a escuchar. ¿Por qué? Porque normalmente, uno, te empiezan a conocer, con lo cual te empiezan a conocer, sabes qué tipo de operaciones sueles llevar, qué tipo de compras, qué tipo de transparencia y claridad tienes. Y eso acerca mucho a las personas que trabajan en ese sistema bancario, al fin y al cabo.
¿Tú disfrutas cuando, imagino, consigues que esa pareja, esa persona pueda comprar la vivienda, pero también disfrutas cuando te das cuenta de que a lo mejor no es sano comprar y lo mejor es parar, ¿no?
Sí, es como una frase que tengo en mi página web, que al principio se puede hacer una asesoría hipotecaria, que al fin y al cabo es pedir una documentación y ver un poco cuál es el camino para llegar a esa compra. Entonces, en ese camino y en ese estudio se pueden saber cosas. Los números normalmente explican situaciones económicas, pero detrás de los números hay personas y hay situaciones. Entonces, aunque el objetivo sea comprar, a veces cuando entra una persona que es una figura como un broker hipotecario, que desde fuera lo puede ver de otra manera que el que está dentro de la propia compra, a veces es mejor parar, saber cuáles son los números reales y qué es lo mejor y lo más sano para esa persona.
Imagino que cuando llega ese momento de pensar en una hipoteca, nos genera muchísimas dudas, ¿no? Aparte de ser algo estresante. La primera pregunta que creo que tú haces o comentas es, ¿cómo quiere sentirse esa persona, no?
Sí, claro, porque ante una compra no solemos estar comprando viviendas. Entonces, ante una compra y una hipoteca, que es algo que económicamente puede afectar mucho a una persona y a una familia, el sentimiento de lo que uno siente a través de lo que va a generar esa compra y esa hipoteca es muy importante, porque al fin y al cabo vivimos emociones, tenemos sentimientos. Entonces, la hipoteca tiene que ser un vehículo para llegar a comprar algo que de verdad te haga sentirte bien. Entonces, ese sentimiento también hay que conocerlo y saber para qué y por qué quieres comprar.
¿Has conseguido o te has dado cuenta de las diferencias que puede haber a la hora de hipotecarse con un banco o con otro? ¿Hay muchas diferencias?
Me estoy dando cuenta que cada vez que está aumentando más el tema del Euribor y cada vez que las hipotecas se están encareciendo, hay más diferencia entre entidades bancarias.
Me imagino que eso tú luego lo compartes con el cliente, ¿no?, la persona que te haya contratado, uh-huh, y le expones. Tú nunca dices, tú solo asesoras, y después ya decide el cliente, ¿no?
Sí, normalmente se hace una reunión en la que se exponen diferentes ofertas bancarias, al principio de todo hay que escoger un poquito qué tipo de hipoteca prefiere el cliente o cuál es la más adecuada para la economía del cliente. Y después hay una reunión en la que se ofrecen, ¿no?, las ofertas bancarias, las mejores ofertas bancarias para ese cliente. Y ahí el cliente normalmente, cuando ve lógicamente los números, cómo salen y los tipos de interés que hay detrás, entonces se ve claramente cuál es la mejor de las opciones.
Tu satisfacción, lo decía yo antes, es que esa persona consiga, pues posiblemente que sea la compra más importante de nuestras vidas, ¿no? Que pueda llevar a cabo esa compra de esa vivienda, hacer una buena hipoteca y vivir tranquilos y con el menor estrés posible para enfrentar los pagos. ¿Cuáles son los costes que tiene tener una persona como tú, Jaime, como broker hipotecario al lado para hacer todo ese proceso?
Vale, yo en el acompañamiento que hago desde el inicio de la compra, que es cuando están buscando pues esa vivienda, o ya han firmado un contrato de arras o un contrato de reserva, es ese acompañamiento desde el principio, desde que se genera esa primera idea, hasta el final de todo, hasta que después de la firma, incluso hago una reunión, una de firma de ante notario, la compra, la hipoteca, para ver que todo ha salido tal y como habíamos hablado durante todo el camino. Y esos honorarios son de 4.235 euros.
Ese es el precio que se cobra. Hay muchos brokers hipotecarios, cada vez hay más, y sobre todo ahora que hay tantos cambios con estas subidas y bajadas de tipos de intereses, más subidas que bajadas, porque decía yo que es la décima consecutiva desde el verano del 2022.
Sí, cada vez hay más brokers hipotecarios y cada vez hay más empresas como brokers hipotecarios. Brokers hipotecarios es algo que está en auge, es una figura que digamos que se está impulsando y está creciendo, y la verdad es que sí que hay cada vez más.
Muy bien. Oye, pues ha sido un placer conocerte. Jaime, para las personas que quieran ponerse en contacto contigo, vamos a aprovechar, y a lo mejor están pensando en coger una hipoteca, tienen dudas, si quieren ir bien acompañados. ¿Dónde podemos encontrarte, Jaime?
Me pueden contactar a través de la página web www.jaimehernandezperez.es.
Fenomenal. Ahí podéis hablar y consultar todo lo que queráis. Jaime, ha sido un placer conocerte, broker hipotecario, hoy hablando con nosotros, La Linterna en COPE Cataluña, Andorra. Un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Montse.
Las 7 de la tarde y 18 minuts, Linterna, COPE Cataluña i Andorra. I atenció, perquè anem ara a destapar falsos mites. Per exemple, quan eres petit i et feies ferides, com et curaven els teus pares? Te'n recordes? Doncs obre bé les orelles, perquè crec que ho feien malament, eh? Sí, ara t'ho explico.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Una miopía no detectada a tiempo favorece el riesgo de padecer patologías oculares en la edad adulta, como desprendimiento de retina, glaucoma y maculopatía miópica. Por eso es tan importante revisar la vista al menos una vez al año para mantener una buena salud visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Quan de petits ens feien ferides, talls o rascades, els adults sempre ens posaven aigua oxigenada, mercromina o iode. Els més valents fins i tot posaven alcohol perquè deien allò de: "Si això pica, cura".
Doncs bé, sembla que la tradició estava equivocada. No ens hem de posar cap d'aquests productes. Això no ho dic jo, ho diuen els experts, i entre ells està el Francisco Cegri, que és doctor en infermeria familiar i comunitària i màster en tractament de ferides cròniques i membre de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària. Senyor Cegri, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, bona tarda.
Escolta'm, tots els mites estan caient, la mercromina, l'aigua oxigenada, l'alcohol... Hem estat fent malament això de curar-nos les ferides amb aquests productes?
Doncs sí, no hem fet massa bé, massa bé. I ja està bé, no?, que puguem canviar la manera de fer les coses, perquè els estudis, la investigació, ens ha d'obrir aquesta nova porta, no?, de fer les coses que cal, no?, i en el moment... que toca també, no? Mm-hmm. I aleshores, com diu vostè, s'ha demostrat que antisèptics que feien servir abans, l'alcohol, el iodopovidona, inclús l'aigua oxigenada, sí. Ja no són tan bons per desinfectar les ferides. Per què? Perquè tenen, són molt agressius, per dir d'alguna manera així en general. Lesionen també aquest teixit, no?, que vol créixer, que vol neoformar-se, que es diu, no?, perquè tanqui aquesta ferida i no facilita, doncs, aquest procés de cicatrització. Mm. El fa que sigui més lent. I això és el que podem evitar fent servir altres productes antisèptics, com és la clorexidina. Ah. La clorexidina és el fàrmac que ara per ara ha demostrat tan rapidesa en la seva acció, als 15 segons ja està començant la seva activitat, no taca, no semblem un indi, no?, que no es posem al sí. Diodopovidona, sí. No? I a més, no s'inactiva en matèria orgànica, que és una de les coses que alguns dels antisèptics sí que fan. O sigui, que té totes les garanties, a més que actua amb molts microorganismes, a més això, la rapidesa, que és incoloro, i a més és això, que inclús amb el llit de la lesió perdura inclús fins 6 hores, que això també facilita tot aquest procés de desinfecció que pot haver dintre de la colonització d'aquests microorganismes que poden entrar quan es fa una ferida en el cos. Mm-hmm. O sigui que és una gran garantia de seguretat.
Jo me'n recordo de petita, la meva àvia, el que feia era rentar la ferida, no?, que deies amb aigua i sabó, però clar, tu eres petit i no deies res, però clar, no saps ben bé si allò era correcte, perquè clar, el sabó no saps, clar, tu tan petit no ho saps si tiene el pH idoni, si és correcte o no. És correcte fer això?
Doncs les àvies tenien molta raó. O sigui, que sempre que ens fem una ferida, el primer és rentar-la amb aigua i sabó. Per què? Perquè amb l'aigua i sabó el que estem traient totes les restes que poden haver dintre d'aquesta ferida, ja sigui si ens fem una ferida amb el terra o amb algun objecte contaminat o brut, és la manera més ràpida de treure aquests microorganismes o d'arrossegar tota la brutícia d'una manera ràpida i efectiva. Mm. Està molt bé. Aigua i sabó, i després esbandir-lo molt bé, que això també, perquè el sabó, si es deixa dintre de la llet de la ferida, també té un efecte també que danya aquest teixit, no? Mm. O sigui que hem d'aclarir-la molt bé amb aigua. Però el primer pas seria netejar la ferida amb aigua i sabó, sí. I el segon pas fer servir un antisèptic.
Ah, correcte. O sigui, que allò que deien de l'alcohol, Francisco, que et deien, tranquil·la, que pica, aguanta, aguanta, si pica, cura, d'això res. Al contrari, crec que el que està fent l'alcohol és fent una lesió sobre els teixits, no?
Correcte. Està cremant aquest teixit. O sigui, que està fent un efecte contraproduent. Sí que té una acció antimicrobiana també, de disminuir la càrrega bacteriana, però a la vegada està lesionant aquest teixit, o sigui que no seria la millor manera de tractar aquesta ferida.
Uh-huh. Hi hauria moltes coses que hauríem de canviar, però jo estem parlant d'això, una cosa tan senzilla com, per exemple, no sé, una petita ferida, però clar, si comencem a tirar del fil, Francisco, imagino que hi ha moltes coses que estem fent també a nivell casolà o que ho fem malament, no?
Doncs sí, podem parlar de diverses coses, no? Una d'elles també podria ser el deixar a l'aire una ferida. També amb aquesta idea de que a l'aire s'asseca la ferida i cura abans. Doncs això també s'ha demostrat que no és correcte. Per què? Perquè una ferida, si la deixem a l'aire, què pot passar? Doncs l'exposem a nous microorganismes, o sigui, que es pugui infectar. A més, l'exudat propi que té les ferides, aquest sèrum propi de les ferides, amb l'aire s'asseca i fa la costra. I una costra no vol dir que estigui cicatritzada la ferida, perquè quan triga una costra en caure? Doncs setmanes, a vegades fins mesos. Per què? Perquè fins que el teixit a sota, fins que l'epidermis, que l'última capa de la pell no es fa, tenim la costra allà. O sigui, que únicament fes allargar també molt aquest procés de cicatrització de la ferida. No sé, sempre recomanem als infermers i les infermeres de família i comunitària és que es tapin. Es tapin en què? Una altra polèmica. Amb una gasa? Pues no. Per què no una gasa? Perquè la gasa s'enganxarà al llit de la ferida.
Clar, són fils, clar.
Clar, i s'enganxa. I aleshores, quan fas la següent cura, pues veus els estels, perquè treus la gasa, però treus la costra que vas fent i comença a sanar aquesta ferida. Lo correcte seria productes que tenim, apòsits, que es venen a la farmàcia comunitària i que la infermera de família comunitària pot prescriure, pot indicar en la prescripció autònoma que tenim ara també als centres de primària, apòsits que el que fan és la cura anar ben humit, que es diu, que és que faciliten que estigui ocluïda, que estigui tapada la ferida, però que mantingui la seva temperatura, la seva humitat, ajudant a que aquesta ferida faci el seu procés, les seves fases fins a la cicatrització d'una manera correcta i controlada.
Mm. Perquè això després es nota si una ferida no ha estat ben cuidada, ben curada, que et quedi marca, a banda de la gent que es quita les costres quan surten, que això mai ho he entès, però bueno.
Sí, pues sí, podem tindre com a complicacions amb el curs d'una ferida la infecció local, no? Com sabem que una ferida està infectada o té major número de microorganismes? Perquè també sabem que qualsevol ferida oberta, quan passa més de 6 hores, està el concepte de colonitzada. Què vol dir? Que microorganismes que tenim a la pell, perquè a la pell tenim nosaltres bilions de microorganismes, no? Tenim comunitats de microorganismes, però que estan en un entorn, doncs això, no? Col·loquial, amic, no? En un equilibri. Mm. Però quan fem una ferida, aquests microorganismes poden colonitzar aquesta ferida, entren dintre de la ferida i poden créixer desordenadament i provocar també a la infecció. I els signes d'infecció clàssics seria que es posi envermellida al voltant, que s'inflami la zona, que surti un exudat no transparent, així groguent, claret, com el tenint amb l'exudat propi d'una ferida, sinó més espès, més blanc, més groc, que faci dolor, que tots aquests canvis ens estan informant de que alguna cosa no va bé. Aleshores, sense cap dubte, a les infermeres de família i comunitària al centre de primària es poden ajudar i acompanyar amb aquestes cures que podem fer també des de casa o si necessiten la col·laboració de la infermera de família i comunitària doncs al centre de primària, de manera col·laborativa. Uh-huh. Però són de les coses que creiem que mereix la pena prestar atenció, perquè si tenim complicacions allargarem el procés de cicatrització i, com diu vostè, podem tindre cicatrius grosses, lletges, i això és perquè no hem fet bé tot aquest procés de cicatrització de la ferida.
Francisco Zegri, hem après moltíssimes coses. En lloc de l'aigua oxigenada i l'alcohol, ho posaré allà on ha de ser, el sabó, i a prop de l'aigua, perquè el primer és rentar i un drapet per anar assecant i anar deixant que la ferida faci el seu curs i sempre ben tapadeta, com tu deies, amb aquests apòsits que estan subvencionats per sanitat. Exacte. I que es poden comprar amb la reducció de la recepta mèdica.
Correcte. I la clorexidina, no se'n recorda, no s'oblidem d'aigua, sabó primer, la primera vegada, per retirar la brutícia de la ferida que ens hem fet, i després la desinfecció amb un producte com la clorexidina.
Que bé, escolta'm, Francisco Zegri, t'agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres, membre de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària, infermer. Gràcies per la gran tasca que feu i la quantitat de coses que sabeu, i que amb petits gestos podem fer una cura perfecta, com és el cas del que estem parlant. Gràcies.
Una nostra atenció. Gràcies a tots vostès.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de vuit, això és la Linterna de Cope Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat més pròxima i l'última hora amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa. Yolanda Bernal, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, començo a Barcelona perquè l'Ajuntament ha decidit tancar provisionalment l'àrea de joc infantil del Clot, on ahir va caure un arbre de grans dimensions. Va caure damunt d'una tanca que delimita l'espai de joc infantil a prop de dues escoles, afortunadament sense causar ferits, perquè ahir, recordem, era Festa Barcelona i les escoles estaven tancades. Tècnics de Parcs i Jardins han de fer una avaluació del terreny i comprovar si l'arbre caigut tenia fongs o no. La setmana passada, recordem, que va caure un altre arbre a prop d'una escola, en aquest cas a Gràcia. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu de marihuana amb més de 2.000 plantes en una zona boscosa d'Aguilar de Segarra, a la comarca del Bages. Hi ha 4 detinguts acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública. Les plantes estaven connectades a través de mànegues a una masia on hi havia els dipòsits d'aigua, i es calcula que si el material hagués arribat a la venda tindria un valor de més de 400.000 euros. I el pròfug Carles Puigdemont ha presentat una recusació contra el jutge Pablo Llarena. Puigdemont li demana al Tribunal Suprem que aparti a Llarena de la causa que l'investiga per haver-se pronunciat sobre la constitucionalitat d'una possible amnistia. Puigdemont alega manca d'imparcialitat en un acte en el que Llarena va participar el passat 11 de setembre.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I ara arriba l'altra informació, l'esportiva, amb els companys d'Esports Cope. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Tot a punt perquè el Barça defensi aquesta nit el liderat de primera.
A 9:45 de la nit, al camp del Mallorca, a Son Moix, contra el conjunt balear de Javier Aguirre, amb les absències ja conegudes de Pedri i De Jong a la convocatòria. S'esperen rotacions en aquesta jornada intersetmanal, l'11 de Xavi, que podrien passar pel descans de Lewandowski, que fins ara ha disputat tots els minuts de la temporada. Ja en joc en aquesta jornada de Lliga de Primera Divisió, el Ramon Sánchez Pizjuán, al partit que enfronta el Sevilla davant l'Almeria, a camí del minut 30 de la primera part, victòria parcial del conjunt de Mendilibar, Sevilla 2, Almeria 0. Demà, Villarreal-Girona. Bernardo amb una lesió al sol i es baixa l'equip de Mitchell. D'altra banda, i en futbol femení, és notícia la sortida del Barça del fins ara director esportiu Markel Zubizarreta.
Senyor Gil, gràcies. Tot comença a quina hora aquí a la cadena Cope?
Ja està en joc el Sevilla-Almeria des de les 7 de la tarda per Cope Más, aplicacions, dispositius, ona mitjana, etcètera, etcètera. El tiempo de juego de la cadena Cope amb aquests partits i l'Espanya-Suïssa, també de Nations League femenina.
Estarem molt pendents. Senyor Gil, gràcies. Més informació esports Cope.
Fins demà.
Adéu-siau, que vagi bé. Bueno, ayer se abrió la cisterna de casa de mi madre, luego la lámpara del baño empezó a parpadear y resulta, atención, que su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Ya le dije, si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y le dije que llamara al 91-555-5555. Y le volví a decir, ¿te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua tú también. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
La Linterna.
Cope Catalunya y Andorra.
Estàs informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico y de Estética Starbene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo vamos?
Bien, con ganas de saber, con ganas de que nos des consejos, sobre todo si hablamos de salud y hablamos de kilos. ¿Estamos hablando de enfermedad cuando hay un exceso de kilos, doctora?
Evidentemente, cuando los kilos nos sobran en manera importante, estamos hablando de enfermedad, pero si me lo permites, Monse, me gustaría hablar un poquito en un sentido genérico que abarca evidentemente los kilos,
¿sí?,
pero que abarca otras muchas cosas, es decir, es el concepto salud e enfermedad, ¿no? Estamos en un momento, yo diría que es el siglo de la comunicación, ¿no?, porque estamos más informados que nunca. Las cosas nos llegan en cuestión de fracciones de segundo, ¿no? Es decir, que estamos en un momento de desarrollo también importante, ¿no?, con mucha tecnología. Sin embargo, fíjate tú qué cosa tan sorprendente, que a nivel médico los pronósticos de salud son de empeorar nuestra salud en los próximos años. ¿Y a qué me refiero? Se está viendo que el síndrome metabólico es el conjunto de alteraciones que puede tener la diabetes, el colesterol, la hipertensión, etcétera, ¿vale? Los porcentajes van en aumento. Sobrepeso y obesidad, los porcentajes van en aumento. La diabetes de manera específica, porque es la más importante, los porcentajes van en aumento. Las enfermedades neurodegenerativas, los porcentajes van en aumento. Entonces, yo creo que hay que reflexionar y decir, vamos a ver, si estamos en un momento donde los desarrollos tecnológicos, la información, todo, digamos, lo que pueden ser procedimientos que nos ayuden a nuestra salud, están mejorando, ¿por qué, sin embargo, nuestra salud está empeorando?
¿Por qué?
Y ahí es donde entra, bueno, pues entra el estilo de vida. Es decir, ahí podemos decir dos estilos de vida. Hay un estilo de vida que nos lleva y nos conduce a la salud, que supone y soporta una serie de principios, por así decirlo, que lo iremos desglosando poco a poco, porque luego al final daré una noticia en primicia en tu programa, ¿vale? Entonces, esta salud que comporta una serie de, digamos, de pasos a seguir, ¿vale?, constituye un estilo de vida, y cuando los pasos que damos no son esos, en mayor o en peor grado, bueno, pues ¿qué pasa? Que no nos va a conducir a la enfermedad. Entonces tenemos un estilo de vida que nos lleva a la salud y un estilo de vida que nos lleva a la enfermedad. ¿Qué pasa? Que la vida que hacemos, que es una vida frenética, que es una vida donde hay muy poquito tiempo, digamos, pues para las relaciones interpersonales, se está viendo que se está perdiendo la comunicación entre las personas, que se está inmerso dentro de las redes sociales, ¿vale? Pues todo este tipo de conjunto de cosas que nos afectan, al final interfieren en los procesos de salud a los que podemos llegar, y entonces llega un momento que tenemos que decidir, que era por eso el dilema que yo te decía, salud o enfermedad. Tenemos que decidir un estilo de vida sano o lo que no es ese estilo de vida sano. Pero en medio se queda una laguna que es, vamos a ver, yo quiero hacer un estilo de vida sano, pero yo tengo un trabajo de 10 horas, soy una madre de familia, me tengo que dedicar a mis hijos, es decir, al final resulta que el día tiene 24 horas, pero esas 24 horas, quitando las que duermes, que son pocas, no te permite, aunque tú quisieras, no te permite seguir ese estilo de vida sano. Bueno, pues ahí es donde nosotros estamos desarrollando y lo pondremos en marcha a finales de año, unos procedimientos para ayudar a todas aquellas personas que querrían estar en ese estilo de vida, pero su realidad cotidiana le impide hacerlo. Un poco por decir, yo quiero tener mi coche muy limpio, pero resulta que yo vivo en el Sáhara y yo me muevo por el Sáhara. Bueno, pues ¿qué tendré que hacer? Pues limpiar el coche cada día porque el polvo me lo va a manchar. Si por el contrario yo estoy en un sitio donde hay ciudad, hay asfalto, pues el coche me va a durar limpio más tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas personas que son conscientes de que su estilo de vida sano les llevará a una esperanza de vida mayor, les llevará a una mayor calidad de vida, pero por la realidad que tienen cotidiana no lo pueden llevar a cabo, entonces nosotros estamos desarrollando unas unidades de trabajo que iré comentando poco a poco, donde vamos a ayudar a todas aquellas personas que quieran. Decir, no tengo el tiempo para invertirlo, pero sí que voy a llevar el coche a revisión, por coche entendamos nuestro chasis, nuestro cuerpo, lo voy a llevar a revisión una o dos veces al año y voy a conseguir mantenerme en estos estándares de salud, en estos estándares de calidad de vida, ¿vale? Entonces, esto lo desarrollaremos, lo estamos poniendo en marcha con otros profesionales, lo sacaremos a finales de año porque el Centro Médico Estardene cambia su estructura. El Centro Médico Estardene se va a hacer más grande, el Centro Médico Estardene va a tener más espacio y el Centro Médico Estardene va a tener profesionales que me van a ayudar a mí a desarrollar estas unidades. Esto, si tú me lo permites, lo dejo ahí.
¡Qué maravilla!
Lo vamos a intentar terminar de poner en marcha. Ya está todo en camino, pero lo intentaremos concluir de cara a todos nuestros pacientes y las personas que quieran acercarse a nosotros a finales de año. A mí me encantaría que fuese a inicio del mes de diciembre, pero tú sabes que cuando se empiezan obras no se sabe nunca cuándo se va a acabar.
Es cierto.
Por lo tanto, en torno al mes de diciembre, ¿no?, estaremos, creo que, en situación de dar esta gratísima sorpresa para nosotros en primera persona y para todos nuestros pacientes, porque, como siempre, nuestra preocupación es la salud y nuestra preocupación es lanzar un poco la mirada hacia adelante, analizando el presente en el que estamos, para poder ayudar al mayor número de personas posible.
¡Qué maravilla! Oye, pues me encanta escuchar buenas noticias, y más si vienen del Centro Médico Estético Starbene, porque las buenas noticias del centro son buenas noticias para todos los amigos que llaman al 93-414-3631 en la calle Montaner 252. Doctora, gracias, enhorabuena.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Continuaremos hablando. Adiós.
Adiós, adiós.
Generalitat gastarà a partir de l'any que ve uns 8 milions i mig d'euros per repartir gratuïtament productes menstruals i que beneficiarà a quasi 2 milions i mig de persones. Es tracta d'una mesura pionera al món i que també suposarà un estalvi significatiu per a les dones i les seves famílies, i s'aconseguirà evitar 9.000 tones de residus que es produeixen cada any a Catalunya per l'ús de compreses i tampons d'un sol ús. La ciutadania, sobretot les dones, veuen prou bé aquesta iniciativa, que tindrà la indispensable col·laboració de les farmàcies que distribuiran els productes i assessoraran de manera personalitzada les dones sobre qüestions relacionades amb la menstruació. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Quan i com es podrà accedir a aquest projecte?
Doncs seran les farmàcies catalanes les que començaran a repartir productes menstruals de manera gratuïta a partir del primer trimestre de l'any que ve, amb tot a partir d'una mesura contra la pobresa menstrual pionera al món i que forma part del Pla Integral d'Equitat Menstrual que ha impulsat el Departament d'Igualtat i Feminismes i que es va anunciar el passat mes de març. El president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, el Jordi Casas, ens explicava així com es podran adquirir aquests productes.
Totes les dones se li enviarà un codi que podrà descarregar a través de l'APP de La Meva Salut, i llavors amb aquell codi el presentarà a la farmàcia, i llavors a la farmàcia se li podrà, doncs, explicar i sobre els diferents productes que entren a la campanya, i a partir d'aquí és fer la dispensació del producte que desitgi.
Així doncs, els productes disponibles a les farmàcies seran copes menstruals, calces i compreses de tela, i cadascú podrà escollir un dels tres productes en funció del que millor s'adapti a les seves necessitats.
Tota la campanya és una campanya d'educació sanitària amb tot el que té a veure, doncs, la salut sexual i reproductiva, tot el que tingui a veure amb aspectes de la menstruació, d'aquest tipus de productes, etcètera, etcètera. I després, si s'escau i l'usuària, doncs, sitja endur-se un d'aquests productes.
A més, Casas explica que aquesta mesura pretén tenir un impacte en el medi ambient, ja que tots els productes que s'ofereixen són reutilitzables. I per saber l'opinió que hi ha al respecte, avui també hem preguntat a dones què opinen sobre la nova mesura per combatre la pobresa menstrual, i algunes, com per exemple l'Aina i la Mariana, consideren que és una mesura justa perquè les dones no escollim tenir aquesta despesa.
Doncs a mi m'agrada moltíssim aquesta proposta, perquè al cap i a la fi és car, perquè no és que sigui que et ve un dia i ja està, no, és que et dura una setmana. Només per una cosa, que és que al cap i a la fi és una necessitat que tinc, o sigui, no compro la copa menstrual perquè em vingui de gust, és que la compro perquè la necessito.
Básicamente por una cuestión de igualdad, porque la verdad que las mujeres tenemos que hacer una inversión de dinero y tenemos que estar en forma desigual con respecto a los hombres que no tienen la menstruación. Entonces me parece, sí, una manera de equidad, como se dice ahora.
I és que la menstruació té un cost molt elevat. Al llarg de la vida, una persona pot utilitzar 14.000 productes menstruals i gastar al voltant de 4.500 euros en articles d'un sol ús. És per això que amb aquesta iniciativa, Montse, Catalunya es converteix en el primer territori que repartiran gratuïtament productes menstruals reutilitzables.
Avui és un plaer saludar la doctora Elena Ferriols del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar. Doctora Ferriols, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què li sembla, tot plegat, aquestes novetats? Mai és tard si la dita és bona, no?
Bueno, a mi em sembla realment superbé. Ja no tant, no sé, perquè jo entenc que és una mesura contra la pobresa menstrual i no sé si realment això serà suficient, no? Però realment per l'ecologia em sembla una mesura meravellosa. I, bueno, i a més perquè sobretot donarà a conèixer uns sistemes que no fan servir només que una part molt petita de la població, que són els sistemes ecològics, com ara la copa, les calcetes menstruals, etc.
I per què no s'ha fet servir? Per res, diguem, perquè hi havia manca d'informació, doctora?
Jo crec que sí. Això també forma part de la pobresa menstrual i és que necessitem més informació. Jo crec que aquesta informació ha d'arribar a les escoles i a tothom, perquè realment la copa menstrual, que ara es parla molt, però realment va ser inventada fa, no sé, com més de 70 anys.
La gent jove, com ho veu, el tema de la copa menstrual?
Pues és la que fa servir més, la copa menstrual,
ah, sí?
Realment. Sí. La gent, jo, bueno, això, clar, jo no sóc experta, no he fet un estudi de qui ho fa servir, però per lo que veig jo a la meva consulta, són sobretot de gent jove, que està més instruïda, potser amb més estudis.
Imagino que, jo deia abans, que és indispensable la col·laboració de les farmàcies, però també des dels departaments de ginecologia, on es fan moltes preguntes, no? Hi ha molts tabús i a vegades, o molt sovint, no preguntem coses relacionades amb la intimitat de la dona, no?, dels seus òrgans.
Sí, jo trobo que hi ha molta desinformació. Les dones sí que pregunten moltes coses, realment, però també amb les seves preguntes moltes vegades et dones compte que realment és que falta informació, fins i tot de la pròpia anatomia del cos humà, no?, de com funciona la menstruació.
Molt bé, li agraeixo molt, doctora Elena Ferriols, del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar, que hagi estat avui amb nosaltres. Gràcies i bona tarda.
Gràcies, adeu.
I d'aquí moment, a la linterna COPE Catalunya i Andorra, parlem de rates i de coloms. Sabíeu que hi ha una associació que es diu Refugio Puro Amor i que recullen del carrer rates i coloms?
Sí,
com sona? No t'ho perdis, ara t'ho explico.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh, qué bueno.
¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G, fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
Bienvenido al Liberty of the Mis amigos y yo somos Tela Marinera, con reuniones de las que sí gustan, con piscinas y rutinas. con barras de coctelería y con mucho por nosotros.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
Són animals que no gaudeixen de la simpatia de la majoria de barcelonins. L'Agència de Salut Pública de Barcelona els considera una plaga i tracta de controlar-los amb mètodes diversos. Però hi ha qui creu que aquests animals mereixen un tracte millor. És el cas de l'associació Refugio Puro Amor, que es dedica a rescatar exemplars que troben ferits al carrer per tenir-ne cura. I avui és un plaer parlar amb la Tàrquia i el Quim, que són els fundadors d'aquest Refugio Puro Amor. Tàrquia, Quim, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com neix la idea de fundar aquesta associació Refugio Puro Amor?
Doncs va néixer fa uns 30 anys, quan vam fer el nostre primer rescat, i ens vam adonar compte de que ningú es volia fer càrrec d'aquests animals del carrer. Però era un animal que tenia la mateixa necessitat que un gos o un gat de ser rescatat, de ser tractat al veterinari i de rebre una segona oportunitat.
Uh-huh. La gent empatitza poc, no?, amb els animals domèstics, però no amb els del carrer.
La veritat és que quan vam començar el projecte ens vam veure molt sols, perquè és veritat el que tu dius, la majoria de persones no empatitza del tot amb els animals del carrer. Al final tu els veus a diari, els veus com invisibles i no els tens en compte. Però és veritat que amb el temps sí que hi ha moltíssimes persones que ens han dit que han canviat el seu punt de vista i que veuen els animals del carrer i els coloms com un altre més, i els tenen en compte.
Mm-hmm. Per què es parla sempre de que aquest tipus d'animals, si estàs en contacte amb ells, pots emmalaltir? Què hi ha de veritat i què no?
Bueno, la veritat és que, esclar, qualsevol animal que està al carrer, com un gos o fins i tot una persona, està en unes condicions que són pèssimes, en la qual ja no rep l'aliment que necessita, la higiene que necessita, està en unes condicions molt dolentes que els baixen les defenses i els fan emmalaltir amb molta més facilitat. Però el cert és que els coloms, les malalties que ens poden contagiar són molt poques i és molt, molt, molt improbable que ens arribin a contagiar. I es fan els mètodes principals, és a dir, les úniques malalties que ens poden contagiar és si nosaltres ingerim els seus excrements, per la salmonel·losi, per exemple, ja hem de tenir mala sort de tenir les defenses baixes per emmalaltir-nos, o, per exemple, inhalar els seus excrements amb partícules en suspensió en els quals hi han proliferat algunes micoses com histoplasmosis o citarcosis o algunes d'aquestes, sí, que a més no són endèmiques del nostre país, és a dir, que no proliferarien en els seus excrements en Espanya.
Uh-huh. A més, no hi ha ninguna enfermedad que sigui exclusiva de coloms, és a dir, qualsevol au que urbana que visqui en aquestes condicions podria ser emmalaltit.
Vosaltres, un cop agafeu aquests animals, coloms o rates del que estem parlant, el primer que feu, imagino, que és desparasitar-los, no?
No, que el primer que fem sí que és desparasitar-lo, però després el portem sempre al veterinari. El que fem és un coprològic, un test de Butze, una radiografia i una analítica, uh-huh, per veure exactament què té i com es pot tractar.
I on els teniu, els animals, mentre després de recollir-los i de fer tot aquest tràmit que m'has explicat?
Els coloms es tenen que tenir en un transportim perquè estiguin tranquils i no s'alterin més. I després els podem passar amb una gàbia més gran o, per exemple, un parc de gats, que és com un parc de tela, perquè puguin muscular i es puguin moure més.
Quim, què deies?
Només volia afegir en això del desparasitament, que els seus paràsits interns, com els coccidis o les tricomones, és això, és el mateix, que només nosaltres ens podíem contagiar si ens ingeríssim els seus excrements. i altres paràsits que ells poden tenir, com la mosca, la paloma o alguns d'aquests, són exclusius també dels coloms o de les aus, perquè només suporten alimentar-se de cossos que tinguin una temperatura concreta. La dels coloms crec que és de 39 graus. Nosaltres no ens voldrien alimentar dels nostres cossos.
Entenc. Escolta'm, un cop ja teniu l'animal, està en perfectes condicions, no sé si l'objectiu, Quim o Tarqui, és reintroduir la majoria d'exemplars possibles, no?
Sí, sempre que es pugui, el primer objectiu és reintroduir-lo, i si no es pot fer per qualsevol lesió o problema intern, pues es queda amb nosaltres o intentem buscar algun lloc on pugui tenir una qualitat de vida.
Mm. Ara entre nosaltres, què us diuen els vostres amics o els vostres familiars?
Pues bastant bé, perquè al final també han entès que, com han tenit també contacte amb nosaltres i amb ells, han entès que són uns animals normals, no? com qualsevol altre, i que a més poden crear vincles increïbles, i la veritat que ens apoyen bastant i ens animen molt continuem fent aquesta tasca.
Sí. Quim, el Refugio Puro Amor, sé que feu difusió dels rescats i de l'evolució dels animals que cuideu a través de les xarxes socials, especialment el TikTok, no?
Bueno, de fet, el TikTok el vam començar força després de l'Instagram i va ser com una plataforma secundària. Però és veritat que pugem pràcticament tot el que pugem a l'Instagram o el pugem al TikTok i ens va molt bé. Tenim ja més de 130.000 seguidors i ens va molt, molt bé.
Molt bé. I aquí també us dediqueu a donar consells per tenir cura a aquest tipus d'animals i a desmentir falsos mites.
Sí, exacte. El contingut que pugem a Instagram, com el que has dit molt bé, que és consells per com tractar un colom, què fem si ens trobem un colom, on l'hem de portar, com hem de tractar-lo... doncs també el pugem al TikTok, i és un contingut que és molt útil perquè és molt didàctic i et pot treure, bueno, d'un apur, no? Quan et trobes un colom i no saps què fer.
Per la gent que us vulgui seguir, que segurament n'hi ha, perquè, clar, hi ha gent que dirà, bueno, però com poden fer això? Bueno, hi ha gent per tot, no? I ells tracten els coloms i les rates com animals, com d'altres. Si us volen seguir, volen visualitzar algun dels vídeos que pugeu a la xarxa, on us poden trobar?
Ens poden trobar a Instagram, Refugio Pur Amor, i a YouTube també, a TikTok, Refugio Pur Amor. I basta que el busquen al buscador de Google i sortim amb totes les pàgines, de Google, de Facebook, de TikTok, d'Instagram, i també les altres plataformes amb les quals poden col·laborar fent donacions al nostre treball.
Us ha sobtat, Tarqui i Quim, que des de que es va conèixer això, els mitjans ens hagin interessat per aquesta tasca que feu?
Moltíssim. La veritat, no ens esperàvem mai que arribar a la televisió o a la ràdio, i molt menys tan aviat. Pensàvem que potser dintre de 20 anys, quan la societat hagi visibilitzat més aquest problema o tal, o sensibilitzat més amb el problema, poguéssim parlar d'això, però no. Està passant ara i a sobre moltíssims mitjans de comunicació amb moltíssim respecte, amb molta calma. O sigui, és fantàstic el que està succeint i nosaltres estem molt, molt contents.
Doncs enhorabona, Tarqui i Quim, fundadors d'aquest Refugio Pur Amor. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Una abraçada ben forta.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I fins aquí ha arribat la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Nosaltres tornarem no demà, que hi ha futbol, demà és dimecres. Ens escoltarem al dematí i tornarem dijous amb més actualitat a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Però la Linterna continua, amb Àngel Expósito i tota l'actualitat. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Un petonàs. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
En Hipogegant, venda excepcional. ¿Buscas un sofá? ¿Cómodo? ¿Con diseño? ¿Con una gran cantidad de telas a elegir? En Hipogegant lo encontrarás. Tenemos una gran exposición de sofás, cheslong, butacas, sofás cama, con diferentes medidas, colores, telas y todos a precios excepcionales. Cheslong modelo Aversa, 799 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses y
sin intereses. Y Pollagán, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera. Y Pollagán, en Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y Pollagán.com. Y
Pollagán. Natur Tierra.
Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls. Y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacios para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es y aprovecha nuestras ofertas de otoño. Fácil Móvil, la solución.